El complot dels oients a tres bandes.
Què cosa sona?
Doncs avui el que cosa sona comença amb una música que no és la prevista. La prevista l'havia de portar el nostre convidat. Desconeixem per quin motiu encara no és aquí, però queden 50 minuts ben bons per poder omplir aquesta esperança. I és Armand Anglada qui intentarà esbrinar una altra música que hem preparat per aquesta relació amb una de les notícies del dia. Armand, bon dia.
Bon dia.
Et fa il·lusió d'anar a veure aquest cicle de cobla, cor i dansa?
I tant que sí.
A les 7 de la tarda, dissabte que ve, ja engeguen amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Molt bé.
A veure si saps alguna cosa d'aquesta música que té relació amb avui precisament i el Palau de la Música.
A veure.
Què me'n dius, Armand?
Doncs no tinc ni idea.
Com? En sèrio?
Sí.
No deus tenir mainada a casa?
No, clar, no.
Clar, llavors sí que ho entenem. Ha estat, és la banda sonora d'una pel·lícula que ha tingut molt, molt èxit, molt...
A veure, Los Chicos del Coro.
Sí, senyor, i tant.
Bueno,
ja
ho anava a dir.
Ho anaves a dir, però s'està prudent i això sempre a vegades és una sort i de vegades doncs no.
Doncs sí, és veritat.
Els Nois del Cor, aquesta és la referència i enhorabona.
Bueno, gràcies.
I fins a sempre.
Molt bé.
Els Petits Cantors de Sant Marc de Lyon, intèrprets originals de la banda sonora d'una de les pel·lícules més, de més ressò. De quin any és, Los Chicos del Coro, parlant de tot?
Uns 3 anys.
3 anys, més o menys, eh? Actuen al Palau de la Música en el marc del Festival del Mil·lenni. Avui serà 9:45. Les entrades estan entre els 18 i 52 euros. I aquesta formació consta de 55 nens i nenes d'edats compreses entre els 10 i els 15 anys i pertanyen a aquesta escola de Sant Marc de Lió. El seu repertori es centra sobretot en música sacra, des del cant gregorià fins al cant del segle XX, però en els seus concerts diu que sempre es poden escoltar peces de música contemporània de Poulenc, d'Urflé, Caplet i Britten, entre d'altres. Els concerts que ofereixen presenten un repertori de temes que Bruno Collet va compondre per a la pel·lícula juntament amb d'altres del mateix compositor. Són cançons del nou àlbum, Els Nostres Somnis, i peces clàssiques i populars, que em sembla que van molt en renou entre el que seria els interessats, els propis nens, sobretot els representants d'aquests nens, i els productors de la pel·lícula, per a veure qui tenia en exclusiva els drets dels guanys que està generant aquesta pel·lícula. Això va portar una mica de picabaralla. No sé si s'ha resolt, però en qualsevol cas, avui aquesta substitueix la música que havíem de sentir i que portaria el convidat, que ja pot començar a crear una mica d'interrogant. Qui hauria de ser la persona que ara per ara estaria ja aquí acomodant-se i a punt de contestar sí o no?
Bet,
segur que no, també va passar. No sabem què ha passat, per tant, abans de...
Començar a escriure coses.
Ara m'apunten que potser és que s'ha quedat mirant la tele fins molt tard.
També.
Pot ser,
que això
pot
també...
ser.
És a dir...
Si més no, la puntualitat no és un dels seus forts. Primera pista, no?
Aquí està. Comença el programa.
Thank you.
tot i que han passat ja 62 anys des que Anna Frank va morir al camp de concentració de Bergen-Belsen, la vida d'aquesta adolescent jueva, coneguda pel seu diari clandestí, ens continua colpint la consciència. Dimecres es donaran a conèixer unes cartes que va escriure el pare d'Anna Frank, Otto, i que han estat descobertes per l'Institut Yibo de Nova York. Aquestes cartes inèdites han fet que molts recordéssim aquella imatge en blanc i negre d'una nena de cara dolça, amb mitja melena i posat educat, que il·lustra la majoria de notícies que en recorden la seva història.
Nascuda a Frankfurt el 1929, Anna era la segona filla del matrimoni format per Otto Frank i Edith Hollande, família jueva alemanya poc religiosa. Soldat condecorat amb la Creu de Ferro de l'exèrcit alemany, primer, i treballador d'un banc després, Otto va adonar-se del perill real que corrien els jueus quan el Partit Nacional Socialista va assumir el poder absolut de la nació germana. Per això la família Frank es va exiliar als Països Baixos, on el pare, gràcies a diversos contactes, va aconseguir dirigir una sucursal d'una empresa de conserves de melmelada. 5 anys després, els alemanys van envair Holanda.
I amb ells, el terror va envair el país i la família Frank. Després que les SS van exigir a Margot, la germana gran d'Anna, que es presentés a la seu central d'Amsterdam, Otto Frank va veure que havia arribat el moment de desaparèixer. Van ser 25 mesos d'angoixa i d'aïllament en unes golfes, només trencat per una ràdio amb la qual sintonitzaven la BBC britànica.
Detinguda a l'agost del 44, la família Frank va ser obligada a pujar en un comboi en direcció a Auschwitz. Va ser l'últim tren que hi va anar perquè els aliats entraven en aquell moment per la frontera sud holandesa. La resta de la vida d'Anna Frank és prou coneguda. Tota la família va morir, excepte el pare, que va ser l'encarregat d'editar el diari de la seva filla.
Les cartes trobades d'Otto Frank estan dirigides a familiars, amics i funcionaris entre el 30 d'abril i l'11 de desembre del 1941. El pare d'Anna va buscar possibles rutes per escapar d'Holanda a través de l'estat espanyol fins a Portugal. També va intentar obtenir visats a París i va buscar fins i tot formes d'enviar la família als Estats Units o a Cuba. Res no va acabar de funcionar. En realitat, no hi va haver temps per concretar cap sortida. Aquestes cartes són un material important per no oblidar un dels moments més vergonyants de la història d'Europa. Dimecres, doncs, és previst que es donin a conèixer aquestes cartes inèdites que va escriure el pare d'Anna Frank, Otto, i que han estat descobertes per l'Institut Yibo de Nova York. Un apunt filmogràfic sobre Anna Frank és necessari també, Josep, bon dia.
Hola, què tal, bon dia. Amb 12 anys, jo crec que la novel·la va sortir el 47, es va fer en teatre el 56 i el 59 ja es feia en cinema, tot i que podem descobrir alguna versió per televisió del diari d'Anna Frank. Jo recordo la versió més significativa és la que va fer l'any 59 el George Stevens, que després va ser director d'una de les pel·lícules de James Dean, de les poques que va fer James Dean, i estava interpretada per Millie Perkins. És un repartiment, diguem-ne, poc conegut. Amb el repartiment només trobem la dona més coneguda és Shelley Winters. La pel·lícula reflectia perfectament el diari d'Anna Frank durant la seva estada al camp de concentració.
Amb Josep Vila fem una mica d'història del cinema cada diumenge gràcies a la selecció, entre d'altres, del convidat. La setmana passada, Ventura Pons, que David Ferrer de Barcelona va endevinar, es va decantar per una pel·lícula de Mankiewicz, Carta a tres esposes. David Ferrer va fer Carambola de Barcelona i ho va encertar. Aquella pel·lícula, doncs, és molt diferent de la d'avui?
Totalment. Però també podíem dir que és un clàssic d'un director potser una mica menys conegut que Mankiewicz.
Doncs aquí teniu una pista. Però és que, a més, Josep Vila hi posa cullerades...
A més.
Anaves a dir, esclar que sí.
A més.
Hi posa cullerades sobre les estrenes de la setmana. I avui...
Sí. Doncs és una pel·lícula que segurament Anna Frank la podia haver viscut, Una pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial, que justament l'han estrenat ara, que és El Libro Negro. Una pel·lícula de Paul Verhoeven, el director holandès, que és el director d'Instinto Básico, de Desafío Total, de Robocop, però és un director que havia començat a Holanda i que ha tornat al seu país.
I que podríem començar dient, en relació a Anna Frank, toca el tema del nazisme, no?
Correcte, que és la història d'una cantant holandesa que s'ha de ficar, diguem-ne que ha d'intentar tenir el Tercer Reich, les SS i en concret un oficial nazi a favor seu per poder alliberar uns elements de la resistència. El millor d'aquesta pel·lícula, que a mi m'ha agradat molt, són tres coses. Primer, que el director Paul Verhoeven no es decanta ni pels uns ni pels altres, és a dir, tant la resistència com els nazis, com els holandesos, com els anglesos eren bons i dolents a la vegada. L'actriu, una actriu holandesa que es diu Karin Van Houten, que és una autèntica fan fatal, que ja voldria Marlene Dietrich, que en pau descansi, veure-la per comparar-la una mica amb l'Àngel Azul, una autèntica fan fatal, i que a conseqüència de tot això, la narració, 135 minuts de pel·lícula, m'han passat amb un no-res.
Per tant, els que en tenim ganes, ens la recomanes a dalt.
Sí, perquè comença, sembla que vegis una pel·lícula de qualsevol altra de la Segona Guerra Mundial, un telefilm de sobretaula, però allò es va embolicant molt, la narració, els girs, està molt bé.
Molt bé, qui tindrem amb nosaltres? L'acabem de localitzar, no els direm si és home o si és dona, el que passa és que ho farà a través de telèfon. Celebrem que hagi pogut doncs, oferir-nos la seva presència, encara que sigui a través del fil, i que puguem dir coses del col·lectiu que ha triat. Aquí teniu unes pistes.
Doncs el d'avui és molt diferent als darrers que hem anat descobrint el suplement. No és cap associació sense ànim de lucre, però sí que vetlla pel benestar dels ciutadans. Podem dir que el seu nom no el fem servir habitualment, tot al contrari, i a Catalunya comptar els membres és una mica complicat perquè no és una professió excessivament coneguda. Tot i això, a una capital com Barcelona us podem dir que solen recórrer uns 1.500 quilòmetres per fer bé la seva feina.
Aquest col·lectiu no és l'ONCE. L'ONCE el va triar Ventura Pons, director de cinema, i Montserrat Roses de l'Hospitalet el va encertar. Atenció, perquè venen unes pistes del personatge incògnita d'avui.
Doncs és un excel·lent observador d'un aspecte molt concret de la realitat que ens envolta. Sempre explica que intenta treballar honestament, de cara, sense fer trampes, i doncs suposem que estaria d'acord amb la màxima que diu que l'esperit crític no ha de morir mai.
Otto Frank, el pare d'Anna Frank, en el seu temps va viatjar potser menys que el que es viatja ara, però mai un matí de diumenge va trepitjar l'estudi de Catalunya Ràdio.
Efectivament, tot el contrari de l'home o la dona, que d'aquí uns moments protagonitzarà
el complot dels oients a tres bandes. Oh!
Senyors i senyors, acaba d'entrar no una plata de Rebo and Rebo, sinó un tortell. Voleu ser tan amables de descriure'l?
No és un tortell de Reis, tampoc de Rebo and Rebo, per tant, Mariona...
Molt gran, no té fruita.
És sobre... un tortell nuclear. I al mig què hi ha?
Nuclear. Doncs rebosteria, no? Pastetes d'aquestes seques,
al mig és
maduixes...
pasta seca. Pasta seca amb les orelletes aquelles tradicionals i llavors... la dolça que porta una miqueta de pinya, kiwi, maduixa, amb un vernís de crema.
És com una gran pel·lícula amb molt grans actors. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro...
És com un circ romà amb tots els cristians a punt de ser executats al centre.
I Gladiator i Russell Crowe en mig.
Quina mà de coses, senyores i senyors. Qui tenim amb nosaltres a l'altre costat del telèfon per endevinar el complot dels oients? Un home, una dona, quin és el col·lectiu, quin és la pel·lícula, un premi de rebosteria per qui endevini el personatge, dues entrades de cinema i un centre floral per qui endevini la pel·lícula i 100 euros per escanviar en productes a bon preu per al que endevini el col·lectiu. Bestial, aquest programa, eh? Saleta, trucada de foc, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè engega, per on anirà?
Anava per la pel·lícula.
Per la pel·lícula, endavant.
Que està basada en una ciutat de Berlín.
Atenció, perquè sentirem la veu del convidat via telèfon que només pot dir sí o no. Aquesta pel·lícula passa en una ciutat a Berlín?
No.
No.
Vale.
En quina pensava vostè?
Aquesta que han estrenat ara, El bon pastor.
El bon pastor. Aquesta és, però si és molt recent, si encara no ha arribat, no?
Ja seria massa que el convidat o convidada hagués escollit una pel·lícula que encara no ha arribat, o que no s'ha fet. Avui la pel·lícula... avui la pel·lícula escollida és la cinquena part d'Indiana Jones. Encara té el guió.
Ha estat molt bé, Saleta. Ha obert el programa amb molta gràcia. Una abraçada. Bon cap de setmana.
Igualment.
Està bé, però... un bon avançament, segur.
Està molt bé. Jo recordo, si ho he llegit al diari avui, El bon pastor...
N'havíem de parlar.
Què té Robert De Niro, que és tan bo? A tu no t'agrada molt, Robert?
Com que no? Sí, home, sí. Faig cara que no m'agrada.
No ho sé, per un moment m'ha semblat que potser el criticarà.
No. Ha fet dues pel·lícules només com a director. I jo ens agradaria als fans que n'hagués fet més.
Atenció, el nostre personatge que ja ha deixat anar un no... ha rebut un guardó internacional que li va ser atorguat, no ho direm ben bé, per premiar la feina de qui tenim al costat. Podríem dir que ha popularitzat el verb hegar, tampoc ho podem dir molt clau, i el substantiu hegada. Aquesta és una de les... Qualsevol que s'hagi incorporat a l'antena avui deu dir, mare, quin programa que fan, més ho fa. I això no ha acabat,
no, perquè no acabaríem el programa.
Ha triat un col·lectiu del qual n'estem satisfets, perquè fa anys en el programa, estem parlant de 20 anys enrere, 19 per ser exactes, fèiem una secció en la que, simbòlicament i imaginàriament, un convidat feia el paper del que realment fan en la vida real les persones del col·lectiu d'avui.
Unes persones que han d'anar molt ben equipades i vigilar sempre on posen els peus. Entre altres coses necessiten guants i un casc.
A quina ciutat passa aquesta pel·lícula, Josep?
La d'avui?
Sí. No, Berlín.
No, però enmig d'una conflagració.
Va, fem missatges i tornem.
Temporada de cambra a l'Auditori. El Quartet Casals, grup resident de cambra de l'Auditori, interpreta Haydn, Ligeti i Brahms. Dimarts 13 de febrer a les 20:30. Venda d'entrades al Teleentrada i a l'Auditori. Descobreix la música més íntima a l'Auditori.
Dilluns a la nit, el debat de l'Àgora al 33. Justícia polititzada. Creus que els jutges influeixen en les decisions polítiques? Ja pots donar la teva opinió al 93 473 60 74. El telèfon de participació dels espectadors de l'Àgora. 93 473 60 74.
Sabeu què és un catxuflino? És el segon plat que acompanya la garinada. Veniu al Palafrugell. Fins a l'11 de març, 7 restaurants us oferiran unes garoines seguides d'un bon catxuflino i postres de poma. Informeu-vos en l'oficina de turisme de Palafrugell, 972 30 02 28. Veniu a les comarques gironines.
www.costabrava.org.
El Nacional Petit, dansa per tots els públics al TNC.
Avui sortim. Búbolos Menuts ens proposa un viatge divertit. Uns nens decideixen marxar d'excursió sense pares ni professors.
Una invitació a la dansa per tota la família. Del 7 de febrer al 4 de març a la Sala Petita del TNC. Avui sortim.
Venda d'entrades al Teleentrada.
Vaca, 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 gos! Arbre, 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 arbre. Casa, 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 nen! Plaça, font, mercat, església, cigonya, riu, bon camí, 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 tractor i senyor, ocells, 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 núvol, muntanya, muntanya, neu, muntanya, muntanya.
Gaudeix del viatge, però més ràpid. Ara, amb alta velocitat, arribes abans a Madrid. Amb AVE, Lleida, Madrid en 2 hores 20 minuts. Renfe, el tren i tu.
No te n'has assabentat? A Madrid s'hi han instal·lat més de 80 galeries d'art amb obres dels millors artistes dels darrers decennis. Novament, Art Madrid, perquè puguis contemplar, adquirir i gaudir de l'art més increïble del nostre temps. A partir del 15 de febrer, Art Madrid, al pavelló de cristal de la Casa de Campo. Informa-te'n, art-madrid.com.
Demà a la nit, a l'Entrelínies, viurem les dificultats de cuidar un familiar discapacitat a casa. A Catalunya, més de 300.000 persones esperen ajudes de la nova llei de dependència. I també coneixerem com s'organitza la cuina del Celler de Can Roca, un restaurant de Girona amb 2 estrelles Michelin. Entre línies a TV3, amb Ramon Pellicer. Demà a la nit.
Això són descomptes.
Des de que soc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts...
Això és estar al dia.
Bueno, a socis del 3C tenim programa de ràdio, programa de tele, una revista, una web...
Això és no perdre-se'n ni una.
Cada setmana tenim ofertes d'última hora i tot l'any descomptes permanents a tot Catalunya.
El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci trucant ara mateix al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Catalunya Ràdio.
Atenció, això és una pista de... per la pel·li.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel, he mirat aquesta terra.
Aquesta és la referència principal per a la pel·lícula. Ell és Raimon i al damunt sentirem el Bartolí, Mollet, Bozas, Feliu, Lillo i Mora. Truquen de Barcelona, Manresa, Capdevànol, Barcelona, Urfirret i Barcelona. Gràcies a tothom, que hi hagi sort. Bartolí, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure què passarà.
A veure, el personatge.
Sí.
Fa de crític de televisió?
Atenció, que sentirem sí o no. Fa crítica de televisió el personatge?
Sí.
Sí.
El senyor Monegal.
Ferran Monegal?
Efectivament.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. No ho sabem ben bé. Potser el comentari que han fet que el millor s'havia quedat fins tard mirant la televisió, potser ha estat això, senyora Bertoli.
No, la veritat és que sí.
Sí.
Ha estat una... Abans heu dit alguna paraula que també m'ha fet pensar en ell?
Mossegades.
No recordo quina paraula heu dit.
Taiwan.
No sé què heu dit, però m'ha vingut el flash d'ell, no?
Ha estat connectada 100%.
I doncs mira, quan heu dit això de que s'ha quedat veient la tele, i dic, ai, el Monegal.
Doncs li presento Ferran Monegal via telèfon.
Senyor Monegal, encantada de conèixer-lo.
Igualment, vostè és una persona perspicaç, efectivament.
M'encanta el seu programa, eh? M'encanta el vocabulari que té, eh? Ratomàquia, mossegada, massatge...
Bé, sí, és tot una... Sí, és com construir una... Deconstruir, quedaria el Ferran Adrià.
Doncs res, que m'alegro molt d'haver-lo endevinat.
La senyora Bertoli, Ferran, aprofitem per saludar-lo, gràcies per atendre'ns, és una de tantes persones que seguim el seu treball, el seu exercici de crítica, i que forma part d'aquests 4 anys de lideratge a BTV.
Ja, sí, bueno, la veritat és que a vegades no recordo el dia que fan el programa, però el repeteixen el dissabte.
Més d'un dia, em sembla, que el repeteixen.
El fan el dimarts, no?
Que el vas trobant a no saps a quin moment i a quina cadena.
No soc molt fidel amb el qüestió d'horari, no? Però sí, procuro veure'l, eh?
Sí, aquest és un dels problemes, probablement, no? Que com que el pots veure pràcticament a tot, des de qualsevol lloc de Catalunya, a través de la xarxa de televisions locals. Això va bé, és comodíssim per l'audiència, però a nivells de... d'índex d'audiència és complicat, perquè no... ja es veu que el sistema aquest d'audiències no registra les repeticions.
Senyora Bertoli, té fills, vostè?
Sí.
Està amoïnada per la televisió que s'ofereix, pels petits?
Bueno, no, el meu ja és gran, té 22 anys.
Ja té 22 anys.
Jo que recordo quan el meu fill era petit, feien programes molt macos, feien els Nomos, feien, recordo, dibuixos molt macos.
La vella Maia, Teo...
I ara, la veritat, no hi estic al tanto perquè no... No, ja he passat aquesta època, no? Però crec que no hi ha dibuixos tan macos com abans, pels nens.
Estan prou protegits els nens, Ferran?
No, absolutament desprotegits, els nens petits i els nens grans.
D'això en parlarem ben segur avui una estoneta. Senyora Bertoli, quina pel·lícula ha triat Ferran Monegal?
La pel·lícula no tinc ni idea.
Però, en canvi, el col·lectiu té relació, d'alguna forma, amb el seu vocabulari. Això que vostè ha dit es pot relacionar molt. Ep! Truca algú? La truquen a vostè? Truquen al Ferran, potser.
No.
Ferran, que deu estar molt sol·licitat. Ferran, faci tranquil·lament, que nosaltres anem fent.
Doncs mira, no tinc ni idea, però aniré pel col·lectiu. No tinc ni idea, eh?
Doncs vinga, pel col·lectiu. Li donarem una pista.
Doncs fan una feina que no seria el somni de molts, precisament, perquè potser molta gent té por quan ho pensa.
Li hem ofert a la Mariona d'anar a fer un reportatge i no és que ho hagi desestimat.
Però gràcia no em faria, eh?
És un tipus de col·lectiu fonamental a tota ciutat mitjanament important.
Molt bé, Ferran, gran apunt.
Doncs diré que el col·lectiu de bombers...
El col·lectiu de bombers?
No.
No.
És un col·lectiu que normalment treballa sota terra.
Ja no podem dir res més, senyora Bertoli. No pengi ara, que així sabrem més coses.
Val.
Doncs vinga.
I
You are not an open book, I can't do nothing about that. But I'm worried, I'm overdrawn, what am I doing up at the witching hour? Down a book, turn on the TV. It's 2 a.m, there's nothing on. I just need something to focus on.
Aquest matí hem convidat Ferran Monegal, és periodista i ja fa 15 anys que va decidir dedicar-se a la crítica televisiva i ha sabut crear una ètica i una estètica a l'entorn de l'observació del que podem anomenar fenomen televisiu i que a tots ens afecta. La senyora Bertoli l'ha endevinat. Ara agafarem una nova tanda de trucades, però mentrestant Claudi demana pas perquè és l'home que s'ha de trobar a partir de les 12 amb una camisa característica i un còmplice. Claudi!
Bon dia per segona vegada, Xavier. Som ja més a prop d'aquest indret que hem triat avui perquè té una certa relació subtil, és cert, però certa, amb objectiu del viatge d'avui dels guiris de l'espai. I ara sabreu per què, a través de les paraules de la meva còmplice, que es diu Isabel. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
On va en Claudi avui?
Doncs el Claudi avui va a un lloc molt tranquil i estarà rodejat d'una vegetació frondosa i un mosaic d'espècies molt variades. Magnífic. I on el fred s'hi manifesta de manera espiritual.
Bé, que bé.
Molt bé. Doncs gràcies, Isabel. Ens veureu d'aquí una estoneta.
D'acord, Claudi. Fins ara.
Fins
i bon
ara.
Viatge.
Gràcies.
Avui busquem un col·lectiu que treballa sota terra i una pel·lícula que ha inspirat una pista de Raimon que parla de la terra.
Una terra. Home, així com la setmana passada de Carta a tres esposes era la carta la que canviava la vida de les persones, en aquesta pel·lícula, un fet, una conflagració, també canviarà la vida de moltes persones.
Un fet, una conflagració.
Ah, per cert, a quina ciutat? Doncs, home, una determinada localitat francesa.
A Babel,
indeterminada, també. Indeterminada.
Un fet canvia la vida de moltes persones, eh?
Sí, tant.
Un fet, eh?
Un fet dominó, eh? Catalunya
Ràdio. Vols vibrar amb els millors d'Europa? Compra el teu pack d'Eurolliga i vine al Palau. Els tres partits des de 49 euros. Això és emoció. Això és bàsquet al Palau. Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Y va a la tienda a comprar Digital Plus, la única televisión con todo el fútbol. Se acerca al mostrador, atención, saca un euro del bolsillo y se lo lleva todo, señores. Todo, todito, todo. Toda la liga con el partido del Plus en exclusiva. Los octavos de la Champions al completo y todos los cuartos de la Copa del Rey. ¡Menuda jugada, señores! ¡Qué jugadón!
Ara, si tens un euro, tens Digital Plus. Amb tota la Lliga, la Copa i tota la Champions. Truca al 902-170-902. Aprofita aquesta oportunitat única.
Vodafone presenta Alegria de Cirque du Soleil, on l'imprevist sorprèn a cada cantonada.
A Barcelona, a partir del 22 de febrer, Alegria de Cirque du Soleil.
A la venda a www.cirquedusoleil.com, Servicaixa i El Corte Inglés.
Hostal del Senglar del Casal de l'Espluga us obre les portes.
Per gaudir d'una cuina tradicional i de les millors calçotades.
Per organitzar celebracions i bodes.
Ens trobaràs al cor de la ruta del Cister, en un marc immillorable.
Vine a l'Hostal del Senglar a l'Espluga de Francolí.
Telèfon 977-87-01-21. Us hi esperem.
Demà a la nit, a l'Entrelínies, viurem les dificultats de cuidar un familiar discapacitat a casa. A Catalunya, més de 300.000 persones esperen ajudes de la nova llei de dependència. I també coneixerem com s'organitza la cuina del Celler de Can Roca, un restaurant de Girona amb dues estrelles Michelin. Entre línies a TV3, amb Ramon Pellicer. Demà a la nit.
Fòrum Gastronòmic Girona 2007.
Del 17 al 21 de febrer al Palau de Fires Auditori Palau de Congressos de Girona. Més de 10.000 metres quadrats, 150 empreses del sector enogastronòmic, 80 cuiners, sessions úniques de cuina i tast. De dilluns a dimecres, sessions professionals i el cap de setmana obert al públic.
Fòrum Girona 2007. L'espectacle de la cuina està servit.
La sala petita del TNC es converteix en el jardí dels cinc arbres de Cinera per presentar Primera història d'Ester, de Salvador Espriu, tot un monument a la paraula.
Una obra cabdal de la nostra cultura.
Primera història d'Ester, dirigida per Oriol Brogi.
Fins al 4 de març a la sala petita del TNC. Venda d'entrades al Teleentrada.
Són 11:45, pista musical per la... pel col·lectiu que ha triat el convidat. Ens recorda a molts, un meravellós conte molt bonic que agradava que ens l'expliquessin una vegada darrere l'altra.
Una vegada hi havia una rateta que escombrava l'escaleta i es va trobar un dineret.
Mira que bé, un dineret. I què en puc fer? I què em compraré? Si em comprava ametlletes, em cauran les dentetes. I si em comprava pinyonets, em cauran els queixalets.
Molt recordem la forma que tenia aquell conte, que feia just la forma de la rateta. Torres de Masnou, bon dia. Va per el col·lectiu o per la pel·lícula? Perdó, és Olear, de l'Hospital.
Hola.
A veure.
Vaig pel col·lectiu.
Pel col·lectiu, vinga.
Treballen sota terra.
Treballen sota terra.
Les clavegueres.
Sí, les clavegueres són...
els terminadors de rata.
Els desratitzadors, sí senyor, molt bé.
Vale.
Ja tenim. Com ho ha vist, clar, senyor Olear, com ho ha vist, això?
No ho sé, ha sigut l'última hora perquè primer pensava els treballadors de les clavegueres.
Sí.
I al final m'ha sortit la rata.
Clar, les rates, la ratomàquia, sí. Les mossegades...
Hi ha un grup d'això que quasi no és conegut, i que treballen bastant.
Mm-hmm. Vostè coneix algú que es dedica a aquesta tasca?
No.
Nosaltres vàrem tenir el senyor Rata durant un temps col·laborant en el programa. Sí, fa molts anys. Ell explicava com anava amb el Pegaso Troner arreu de les principals ciutats a fer doncs un treball de desratització. I segons la ciutat hi havia un model o altre de rata.
Però ningú destaca amb això.
Clar, ningú destaca amb això.
No es veuen els resultats, no es veuen massa...
Mira quines paraules més sàvies. Ningú destaca perquè els resultats no es veuen. Vostè diria que estem bé de control de rates?
No ho sé. No se sap perquè estan tan amagat aquest ofici que no se sap la gent que hi ha treballant amb això.
Què li sembla que Ferran Monegal hagi triat aquest col·lectiu?
Home, tria qualsevol cosa. Ell tria tot el que li surt un moment, allò que despista la gent... li surt aquestes coses.
Vol dir que és original?
És bastant original.
Li presento Ferran Ferran Monegal.
Bé, el tema de la rata. Es conta que hi ha entre 3 i 5 rates per habitant a cada ciutat.
Sí.
A sota.
Fan uns quants milions de rates.
Sí, de manera que si pugessin, alerta.
Faria un exèrcit.
Necessitaríem un gran flautista, Ferran, llavors.
Sí,
necessitaríem una Merceditas Milà.
I no sap la manera d'eliminar-les.
Sí, ara hi ha sistemes ultrasònics tremendos. El que passa és que maten rata i tot el que es posa a la seva... a dintre del seu camp d'acció.
Maten mosques a canonades?
Carai. I els resultats, esclar, no es pot saber perquè és massa gran.
Avui parlarem amb Júlia Duran, que és directora de l'Institut de Seguretat Alimentària i de Salubritat de l'Agència de Salut Pública, que ha accedit a contestar una mica aquestes preguntes que la veritat costa de trobar resposta. Tenim moltes rates vivint sota els nostres peus, més de les que ens podem imaginar. Cada quan es netegen les clavegueres a una ciutat com Barcelona? Què és el més estrany que s'ha trobat allà baix? Ens costa que el col·lector de Prim, l'antiga Riera d'Horta, s'hi ha trobat des d'un llit sencer fins a un Seat 600, passant per armes llançades per delinqüents. Hi ha algun caimanet que ha quedat al vi, sec, una mica engreixat, nodrit, de les restes que la gent llença als lavabos quan no sap amb el menjar que no li agrada què fer-ne? Allà estan les rates amb les boquetes esperant.
Prou no, Xavi.
Va. Des de l'aparició de la televisió, el número de rates ha augmentat.
Carai, per què?
Quina relació hi ha?
Per què això?
Són coses que passen. Està demostrat científicament que, a més canals de televisió, el que en diuen el cos de rates d'un país pateix un increment brutal.
Per què? Això és una miqueta...
No, ho porta el mitjà, és el mitjà, és la tele. La tele és una... és generadora de ratolins.
Senyor Olear, quina pel·lícula ha triat Ferran Monegal?
Surten moltes rates, també, eh?
I surten rates, també?
No, rates en sentit figurat.
No sé, avançava el tercer hombre, però no...
No, tot i que hi havia molt clavegueram allà, eh?
Sí. L'única que recordo de clavegueram.
Senyor Olear, vostè ha guanyat un lot de productes bon preu valorat en 100 euros.
Sí.
No pengi.
Vale.
I ara ens queda Pons. Pons, bon dia. És aquí, Pons?
Aquí estem.
A veure, vostè va per la pel·lícula.
Per la pel·lícula, sí.
Sí.
Que aquesta pel·lícula la feia el Rock Hudson.
La feia en Rock Hudson?
Hudson? No, la feia en Charles Laughton. La Maureen O'Hara.
Ah, ja sé de quina és.
El George Sanders.
Deixem-la dir, deixem-la dir a la senyora Pons.
Sí, sí, és que hi ha dues pel·lícules amb aquest títol.
Sí, sí.
En dos diferents arguments.
Deixem-li dir el títol de la pel·lícula, senyora Pons.
Esta tierra es mía.
Sí, esta tierra es mía.
Ah, senyora. Molt bé.
Senyora Pons, sí, sí, sí.
Jo volia dir que aquesta pel·lícula té aquest títol i hi ha dos arguments diferents.
Sí.
Però el diríem la terra i tot plegat. Pues hemos suposat, eh?
L'altra pel·lícula és esta, no, no és esta tierra es mía, és esta tierra es mi tierra. I aquesta pel·lícula era el Hal Ashby, anys després,
sí.
I era la biografia del cantant folk i country Woody Guthrie.
Senyora Pons, si és tan amable, expliqui'ns breument què passa aquesta pel·lícula.
Potser... Bueno, jo sé que el Charles Laughton,
sí.
El fan presoner,
sí.
I que la família, vaja, abandonada, perquè el pare se l'emporta les alemans. I és l'any 40 i pico, eh?
Correcte.
És molt antiga, eh?
Correcte.
Què li sembla que l'hagi triat en Ferran Monegal?
Doncs pues em sembla molt correcte, però pensant en ell... No relaciono gaire la pel·lícula amb ell, eh?
Per què? Que el mira, el programa que fa?
Alguna vegada, sempre no, eh? Per dir la veritat, sempre no el miro, però alguna vegada sí que el veig,
I
eh?
I quines sensacions ha tingut?
Doncs pues no sé, alguna cosa diguéssim intuïció.
Intuïció?
Sí, sí.
Senyora Pons, es diu de nom?
Margarita.
Margarita, rebrà un centre floral ben maco del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, que sempre agraden... I un parell d'entrades per anar al cine, nom de Cinesa.
Moltes gràcies.
Vol aprofitar per fer una, arribar unes paraules a l'audiència?
Pues a l'audiència, que tothom s'estimi molt i que hagi força pau.
Això està molt bé.
Eh? I moltes gràcies perquè hi he vingut una vegada per aquí.
Perquè diu que són personatges com una flor de camp, que es veu de lluny però desapareix en un instant.
No, no, pues es té de regar força, això.
Senyora Pons... Bon diumenge.
Bon diumenge, moltes gràcies i endavant sempre, eh?
El complot dels oients.
Estem a 19:21, minuts exacte per les 12. Ferran, gràcies per ser-hi avui via telèfon.
No, home, cap problema. Efectivament, és esta tierra es mía, aquesta terra és meva, this land is mine. Aquesta és una pel·lícula fonamental, probablement la millor pel·lícula del Jean Renoir, que era el director. I efectivament, com heu dit, és una peça del Charles Laughton, que fa el paper d'un pobre professor...
Molt tímid,
un home,
sí.
Un home introvertit covard. I covard, que al final, després de l'ocupació nazi del seu poble, es transforma en un heroi.
Fa un discurs de la llibertat antològic.
Sí, senyor. Sensacional. I sobretot al final, allà, quan està amb els seus alumnes i comença a llegir-li la Carta dels Drets Humans, no?
Ferran Monegal, suposem que estaríeu molt d'acord amb aquella màxima que diu per les seves obres els coneixereu?
Ah, sí, màxima bíblica, perfecte. Sí, senyor, això és el que sempre les criatures televisives no haurien d'oblidar.
La televisió reflecteix ben bé com és la societat on vivim?
No, la televisió la recrea, la mediatitza i s'ha transformat en el model d'una societat. És a dir, abans es pensava que la televisió retrataria la societat i la televisió seguiria la societat, ara és a l'inrevés. És la societat que intenta imitar la tele. És dramàtic.
Avui amb nosaltres un home que és llicenciat en periodisme per l'Escola de Periodisme de Barcelona.
Sí, que té una àmplia trajectòria professional. Va exercir la crítica de teatre al diari Teleexpress, va fer entrevistes per La Vanguardia, va ser subdirector del diari El Noticiero Universal, també va ser fundador i primer director del diari Claro, i des del 93 és el crític de televisió del diari El Periódico de Catalunya. I a més, doncs, la seva columna diària en aquest mitjà s'ha convertit en un referent i des de setembre del 2003 dirigeix i presenta el programa Telemonegal a Barcelona Televisió, que és líder d'audiència.
Ferran, per què diríeu que ha estat tan ben acollit, està tan ben acollit aquest espai que dirigiu?
Ah, ha sigut una sorpresa. Vam començar amb 25 minuts de programa a l'any 93 i ara ja estem, perdó, a l'any 2003, i ara estem ja amb una hora i 20, que crec que és el límit màxim. No ho sé, suposo que el... això no s'havia fet, crítica de televisió, des de la televisió. És un... s'ha fet el zapping, no? L'anar canviant i anar volcant coses més o menys humorístiques que ocorreixen, que succeeixen en el món de la televisió. Però un espai de crítica que intentem que sigui divertida però seriosa, això no s'havia fet, potser és això, la novetat.
Deu radicar potser en el to i la forma en què feu les entrevistes i les recerques, no?
La manera de mirar, potser també, no? La manera de mirar la televisió, els talls que traiem, com ens fixem en... no només amb els programes d'entreteniment, de gran audiència, que és el que hem de seguir com a periodistes, el periodista ha de seguir la societat i reflexionar sobre el que veu, la majoria de la gent. Però també ens fixem molt amb els informatius, els telediarios, telenotícies, informatius, com tracten les notícies, com les manipulen, com les acaricien, com les silencien a vegades amb una cadena i amb una altra, les superlativitzen. Fer aquest contrast, no?, de com des de casa pots fer una mica de televisió comparada.
Avantatges i desavantatges de fer-ho en una televisió local com és BTV?
Home, avantatges pràcticament totes. Desavantatges podria ser els temes pressupostaris, que és una televisió local, encara que és d'una ciutat important com Barcelona, però ens movem amb uns paràmetres econòmics doncs limitats, però bé, tampoc hem de fer grans despeses per fer aquest programa, no? Tenir un cos de redacció que mira molta televisió, tenir aparells suficients i la resta, bona voluntat, avantatges totes, el ser una televisió pública i ser una televisió doncs que no és una immensa plataforma, això em permet moure'm doncs amb certa comoditat i sobretot no tenir cap tipus de condicionant d'aquest tema no en parlis, d'aquest altre tampoc, etc, que potser en una televisió gran això seria difícil.
Aquest detall sento que el destaqueu sovint, sobretot que d'entrada vau posar com, diguem, com a premissa poder tenir les mans lliures. Això potser en una televisió com TV3 no seria possible?
No ho sé, no és el cas, no aquest programa no es fa a TV3. El que sí que us puc dir és que a mida que la plataforma creix, els problemes també creixen.
Li han fet alguna proposta d'alguna televisió així d'àmbit més important?
Sí, hi ha hagut converses, perquè com que el programa ha sigut i excuseu-me la petulància, però ha sigut un èxit, ha sigut dintre del que són, és el món de les televisions locals, doncs ha funcionat molt bé i hi ha hagut allò que diuen approach, no?, aproximacions per part d'algunes cadenes importants, però és difícil d'encaixar-ho. És difícil, per exemple, anar amb una Antena 3 o amb una Telecinco. Si vaig a Telecinco, què passa? Podré parlar del Jorge Javier Vázquez i del Tomate? O d'això que estan fent ara, aquesta broma pesada de les hormigues blanques, que es dediquen a fer biografies falses i estranyes i a replegar el personal, a ressuscitar els morts, quiròfans en lloc de programes, morgues i autòpsies en vida en els programes com Dolce Vita o Donde Estás Corazón. Difícilment una cadena acceptaria la mossegada seriosa sobre els seus propis productes.
Hi ha programes que es poden qualificar de productes dolents o de qualsevol producte se'n pot fer una lectura positiva?
No hi ha programa dolent. Això és absolutament cert. No existeix programa dolent, si se sap veure. El problema és que és això, saber veure, no? Jo fa anys que estic reclamant que la televisió entri en els col·legis, entri a les escoles. Això em sembla una aberració, crear un espai protegit per nens com una espècie de campana pneumàtica, això que en diuen horari infantil. Això és una aberració. En els nens no se'ls pot fer una mena d'això, de bombolla estranya, o només se'ls hi facin dibuixos animats i reportatges d'animalets. Això és una fal·làcia. Els nens se'ls hi ha d'ensenyar a veure televisió, no crear-los-hi una realitat artificial.
Estan prou protegits, els nens, ara per ara?
No, en absolut. No està. A davant de la bèstia ningú està protegit. A davant de la tele no hi ha protecció possible més que la, això, l'educació mental, tenir el coco mitjanament ben estructurat i saber desvetllar les trampes que constantment la televisió ens està produint, no?
I cap on creu que va la televisió, Ferran, en quant a continguts?
Avall. És una escala que baixa. És una escala que va baixant, no es veu al fons, però precisament ara parlàveu de que anys enrere doncs recordàveu programes que es feien excel·lents.
La Veia Maia, en Teo...
No, i inclús per programes com, no sé, La Clave o un altre tipus de... Els reportatges com es tocaven abans, és curiós, eh? I estem parlant del postfranquisme immediat en televisió, al marge de les manipulacions polítiques que hi havia abans, que n'hi havia moltes, però hi havia una qualitat de programa que cada dia que passa es perd.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará.
Doncs Ferran, hi ha algú que ens preguntem per què aquesta davallada, què està passant, quin és el rerefons que provoqui doncs aquesta pèrdua d'atracció?
No, és la teoria de l'impacte. Avui estem bombardejats per impactes i cada vegada més curts. I inclús els que hi entenen molt, els savis de la tele, estan pronosticant ja que en breu la gent ja no veurà la televisió com la veiem ara, és a dir, asseguts a la sala d'estar davant de la pantalla. La veurem a través de microespais de televisió a través d'internet. L'impacte ja concentrat en menys d'un minut.
Per tant, estem parlant de la fi de la televisió, així, d'alguna manera, tal com l'hem entesa fins ara?
Això és el que diuen alguns savis, sí, que pronostiquen. El que passa és que bé, aquestes coses han de venir després corregides per la realitat, no? Però sí que estan parlant del fenomen internet intersectant en el fenomen televisiu i provocant una manera de veure televisió molt, molt més compulsiva.
És curiós que en ràdio no hi ha crítica, no es fa un espai crítica de ràdio.
Ah, doncs aquí tenen terreny els joves periodistes. Podríem animar que hi hagués un espai de crítica de ràdio, sí.
De moment no ha arribat, no sé si ens convé molt.
Home, la crítica sempre és bona, no?
Per què creu que serveix el seu programa, Ferran?
A veure, el meu programa està englobat dintre de l'àrea d'entreteniment, cosa que m'ho podríem discutir, però és així, de les cadenes hi ha àrea d'informatius, àrea d'entreteniment, àrea... Funciona això, no? Per apartaments, diguem, ja estructurats. Home, jo crec que és un programa de servei, o intentem que ho sigui, un programa de servei públic. Primer, intentar fer una mirada ràpida del que ha sigut la tele durant la setmana, amb aquells punts que creiem, o l'equip que fem el programa, aquells punts que són més ressaltables per l'audiència o que poden influir o que poden... I després, això, intentar, entre tots, obrir els ulls per saber veure tele. Jo crec que això és servei.
L'actualitat, i en cosa de pocs dies ha tornat a succeir, segueix atiant el debat dels límits ètics de la informació. La desgràcia de la germana de la princesa Letícia i també aquest cas que hi ha hagut aquí a Osca, al Pirineu, em sembla que li diuen
Fago.
La qualitat de Fago.
Sí.
Segueix atiant el debat dels límits ètics. On s'ha de situar aquest límit entre periodisme i espectacle morbós?
La televisió té una manera de tractar els temes molt, molt, molt perillosa, perquè és diferent de la premsa escrita o de la ràdio, no? La televisió pot encadenar dos imatges una darrere l'altra i pot fer verdaders estralls. Amb el cas de la germana de la Letícia, hi ha hagut de tot, hi ha hagut safreig, hi ha hagut morbo, hi ha hagut especulació, els mateixos personatges que estan parlant de que estan ressuscitant a l'Encarna Sánchez i amb qui es ficava al llit aquella senyora i amb qui no s'hi ficava, són els mateixos que ara ens estan parlant de com era la Èrica aquesta Ortiz, no? Vull dir, hi ha un poti-poti, un safreig que no... que crec que informativament no és sa.
Júlia Duran és directora de l'Institut de Seguretat Alimentària i de Salubritat de l'Agència de Salut Pública en línia. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla que el senyor Monegal hagi triat l'equip, el col·lectiu de desratització a Barcelona?
Bueno, bé, correcte. Sempre són gent molt desconeguda.
Què t'ha cridat l'atenció fent el reportatge? Que hi ha exactament, Mariona?
Doncs precisament això, la desinformació que hi ha, perquè és difícil trobar informació sobre aquestes persones i la feina que fan. No, jo no he trobat les xifres exactes, poder la Júlia ens ho podria dir.
La xifra de persones que treballen amb aquí, amb
per exemple,
aquest col·lectiu...
Sí.
Bueno, és a l'Ajuntament, diguéssim, tenim, a Barcelona concretament, tenim aquest servei subcontractat amb una empresa privada, no? I llavors amb aquesta empresa fan tot el que és el control de plagues, no només en clavegueram, sinó també en la superfície, diguéssim.
Hi ha molts rosegadors a sota els nostres peus?
Mira, això moltes vegades, allò que es va dir algun dia de que hi ha 7 rates per persona, no deixa de ser una fàbula o
una llegenda urbana.
Exactament, una llegenda urbana. És cert que hi ha rosegadors al subsol, per suposat, però es concentren en aquelles zones en què les persones deixem anar restes de menjar
a través del lavabo,
a través del clavegueram, exactament. Quan més restes de menjar hi van per clavegueram, en una zona concreta, es concentren, evidentment, perquè totes les espècies animals, la seva capacitat de reproducció i de supervivència està en funció de l'aliment que hi troben, no?
Júlia, ha baixat mai el clavegueram, vostè?
Jo no, concretament no.
Gràcies per atendre-hi a tota la gent que treballa en aquest servei, una salutació ben segura, molt especialment del Ferran. Ferran, no sé
sí,
si
home,
vol fer algun apunt en aquest sentit.
I tant, a veure, el servei de desratització, la gent que està treballant amb totes aquestes bèsties que tenim per aquí sota, que deia l'experta que 7 és una fal·làcia, potser 7 no, però potser 3 no és una fal·làcia. I si multipliquem 3 pel número d'habitans, doncs déu-n'hi-do déu-n'hi-do dels milions de ratolins i de ratots que hi ha per aquí. A més, aquí, sobretot, el que és important senyalar és que a Barcelona, com a altres ciutats d'Europa, s'ha instal·lat la rata vietnamita, que és aquesta rata negrosa, tremenda, que s'ho menja tot.
Senyora Navarro, Duran en té constància de la rata vietnamita?
Concretament no en tenim informació d'aquest
tema. No, i el senyor Monegal, fixa't, amb la seva crítica, no, i aixeca una polseguera.
Jo, Xavi, ja us dic adeu des de sobre la cadira, perquè ja m'heu...
No, però no és res inventat, això de la rata vietnamita, és una dada absolutament contrastada, eh?
Amb ella acabem. Ferran, una abraçada, gràcies pel treball, enhorabona pels 4 anys i per el lideratge d'audiència.
A vosaltres.
Senyora Duran, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mariona, fins la setmana vinent.
Adeu.
Ai, a mi ningú...